Al matí, amb Raquel García.
Soledat, no poder fer les activitats habituals del teu dia a dia i el fet de trobar-te malament són elements que fan decaure més els ànims dels pacients que han d'estar ingressats molt temps en un hospital. En el cas de l'Hospital de Sabadell, els voluntaris juguen un paper clau, fonamental, per acompanyar els pacients i ajudar-los a passar el millor temps possible la seva estància i convertir també d'aquesta manera en una companyia, en una guia i en un confident. Ara mateix, al Taulí hi ha 102 voluntaris en actius, dels quals 25 s'han incorporat, volíem dir, en aquesta tasca en l'últim any. Entre tots, han ofert prop de 6.000 hores d'atenció als pacients durant el 2017. Per parlar del voluntariat al Taulí, avui tenim al matí a la seva coordinadora, l'Auxi Gil. Auxi, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Explica'ns, perquè a la ciutat, sempre ho diem, en aquest programa, que hi ha voluntariat de tota mena, però en el cas de l'Hospital de Sabadell és un voluntariat que ha de fer unes tasques molt relacionades amb l'acompanyament als pacients. Què és el que ha de fer exactament un voluntari al Taulí?
És un voluntariat d'acompanyament, per tant, hi ha trets comuns a altres voluntariats d'acompanyament a persones. Quin és el tret? Doncs que el fet d'estar malalt sí que ens aporta unes característiques diferents que hem de tenir molt presents. Per tant, sempre anem a visitar persones que no tenen salut, que no es troben bé, per tant, persones que no estan en el seu millor moment. Aquesta és una de les característiques a tenir present. Per tant, sempre són persones que estan poc receptives, però no per res, sinó perquè el seu estat físic no permet estar d'una altra manera. També és veritat que és un voluntariat en el que hi ha una alta rotació de pacients. Els que fem o els que hem fet voluntariat o les persones que fan voluntariat estan acostumades sempre cada setmana a visitar les mateixes persones. Un voluntariat hospitalari ens exposa a que cada vegada que nosaltres venim a fer acompanyaments visitem a persones desconegudes i per tant la relació sempre comença de zero. Anem a visitar una persona que no coneixem de res i que amb una mica de sort no tornarem mai més a veure, vol dir que no estarà ingressada. Per tant, sí que aquestes són les característiques pròpies de l'entorn que hem de tenir presents a l'hora de plantejar-nos un voluntariat d'acompanyament, perquè ens complica una mica més la vida, no? I la pròpia dinàmica hospitalària, que és una dinàmica on la prioritat és assistencial. Per tant, passa per davant els metges, les infermeres, les cures, les proves, els quiròfans, i tot això interfereix amb la nostra tasca d'acompanyament. Per tant, això són característiques a tenir presents a l'hora de plantejar-nos un voluntariat.
Uh-huh. I en aquest sentit, de les 6.000 hores que dèiem d'atenció que s'han ofert, no?, els voluntaris aquest any, un gruix molt important, pràcticament 2.000, s'han fet al servei de pediatria i la mateixa xifra s'ha registrat a l'Albada. Els pacients d'aquests dos serveis són els que més necessiten l'ajuda d'un voluntari i quina és la característica, la singularitat dels voluntaris que presten aquests serveis?
A veure, més necessiten. En el cas de pediatria, per exemple, és pel tipus de serveis que s'ofereix. Nosaltres oferim el servei de ludoteca de dilluns a dissabte, matí i tarda, una ludoteca que està atesa per un voluntari al matí i per dos voluntaris a la tarda. Per tant, en el cas de pediatria, com que els nens no es poden quedar mai sols i sempre obligatòriament han d'estar acompanyats, normalment pels seus familiars, però si no poden, puntualment pels voluntaris, i a més donar aquest servei de ludoteca ens implica molta presència a la planta, molta presència de moltes hores, d'acord? Per tant, els pacients ho necessiten, doncs igual, el nen necessita igual que la persona que estigui sola ingressada a psiquiatria o a Sabadell Gent Gran, però és veritat que diguéssim que es justifica per això, pel servei que estem donant a la ludoteca, és un servei per nens i famílies.
Clar, per tant, les no famílies és que també és molt important.
De fet, nosaltres a la pediatria sempre parlem sempre parlem d'un servei a famílies, no només a l'infant, perquè l'infant moltes vegades queda protegit per l'espai familiar, però a vegades és aquest entorn familiar que necessita més el suport del voluntari. Aquesta seria l'explicació, no tant per la necessitat específica del pacient, sinó pel tipus de projecte que desenvolupen, que és de dilluns a dissabte, matí i tarda, de manera obligatòria, presència a planta. Uh-huh. Què ens passa a l'Albada? A l'Albada és veritat que també tenim presència a moltes plantes i és un tipus de servei que, com que és sociosanitari, no estem tant en un moment agut i, per tant, disminueixen les proves, disminueixen temps de quiròfans, el temps d'estada és una mica més llarg, aproximadament un mes. Per tant, és un espai que es presta a fer més hores de voluntariat i, per tant, tenim 2, 3 i 4 persones a la tarda, o 2 persones a la tarda o 3 persones cada tarda. Vale? A l'hospital això fluctua més. No és tant per necessitat, sinó per tipus de serveis que oferim, que es concentren més en aquests dos llocs.
I llavors explica'ns, a les famílies dels pacients també us demanen aquests serveis, us demanen aquest acompanyament, aquest respir, fins i tot, podríem dir?
Doncs hi ha de tot, però normalment sí. Normalment, de fet, sí que ens estem trobant, ara que portem un temps, que les pròpies famílies que han gaudit els seus pacients, el seu familiar, el seu marit, el seu germà, el seu pare de voluntaris, quan tornen a ingressar, demanen a infermeria que activin el servei de voluntariat. Nosaltres el servei l'activa sempre l'equip sanitari. Nosaltres no atenem demandes, atencions personals a les famílies. D'acord? Sempre ho canalitzem a través dels professionals de treball social o els serveis d'infermeria. I sí que ens trobem que ens ho tornen a demanar. Què ens passa també? Que amb el que us deia abans de pediatria o en persones adultes, en hospitalització sobretot, que estem en un moment molt agut, que a vegades el pacient està molt dèbil i físicament està amb molt de dolor, molt desconnectat, i que està suportant tot aquest acompanyament és el propi familiar, que es passa moltes hores a l'hospital. Per tant, sí que tenim una part, no és molt, molt gran ni molt significativa, però bueno, sí és significativa, tot i que no sigui molt voluminosa, d'atenció a famílies, de persones que han estat en coma, o que han rebut un ictus, o que, vull dir, que han quedat com molt incapacitades, sobretot amb accidents de cop, de presenta, i llavors sí que aquí hi ha un impacte de l'entorn que el voluntari s'ho troba quan arriba a l'habitació.
Uh-huh. De fet, per exemple, s'han ofert 688 hores al Sabadell Gent Gran. Què és el que més agraeixen dels voluntaris aquests pacients i què és el que necessiten d'ells?
En el cas de Sabadell Gent Gran, ens trobem amb un tipus de perfil que és menys sanitari i més social. Per tant, sí que trobem persones ingressades, usuaris del centre de Sabadell Gent Gran, que estan als apartaments, als centres de dia, i allà sí que és bàsicament acompanyament d'estar a la sala relacional, de sortir a passejar pel jardí, de suport a l'hort, de suport a alguna activitat col·lectiva. Sí que és un voluntariat més d'acompanyament, perquè allà les persones ingressades o que hi viuen sí que passen moltes hores i que, com que la seva representació, si té algun problema, està com més cronificat i no és, si l'ingrés és per un tema més social o més d'opció perquè viuen allà. Per tant, sí que el voluntariat és més d'acompanyament i és més tradicional al que habitualment estem acostumats a conèixer com a voluntariat, potser en una residència o així, tasques de lleure i d'entreteniment.
Llavors, explica'ns també els voluntaris, no? Aquests voluntaris que han destinat 218 hores a salut mental, que és el servei on s'han fet menys hores, en comparació. És perquè els voluntaris tot just comencen a treballar en aquesta àrea o perquè és més difícil potser acompanyar aquests pacients i requereixen d'una formació més específica?
Potser es tindria més a veure amb el segon motiu. El tema de psiquiatria és un projecte molt discret, molt petit, expressament petit, perquè sí que és veritat que intervenir en persones de psiquiatria en moments aguts és com un moment més delicat, d'acord, d'intervenció, i que davant d'una malaltia psiquiàtrica, quan tu has d'intervenir com a persona que no tens un coneixement dins aquest àmbit, doncs és com més delicat, no? I a vegades el propi pacient, si està molt desconnectat de la realitat, tampoc podem rebre segons quin tipus d'acompanyament. Per tant, en aquest sentit, va ser com un procés experimental quan vam començar fa 3 anys amb el tema de psiquiatria, que es centra bastant a hospitalització psiquiàtrica amb les sortides que fan un cop al dia, que són les passejades, que estan realitzades per l'equip sanitari i que el voluntari va, de més a més, com a suport. I la veritat és que s'ha valorat com a molt positiu, de tal manera que justament el 2018 ens plantejàvem, a l'hora de fer créixer el programa de voluntariat, psiquiatria era un dels programes en els que justament es volia incrementar. I el de les hores és això, perquè el voluntariat no està a la planta, el voluntariat només intervé una hora diària a les passejades. I en Taviana tenim una col·laboració de suport amb una activitat. Vull dir que són voluntariats petits, perquè la intervenció representa en un moment agut de psiquiatria, el paper del professional és cabdal i, per tant, no podem venir persones de fora a fer entreteniment i a fer no sé què, quan a vegades són persones que estan com molt desconnectades de la realitat. És pel propi perfil de pacients que parlen amb l'equip, es va valorar en aquell moment que la nostra incursió seria com molt discreta i molt petita, i que després de 3 anys de psiquiatria sí que valorem que potser valdria la pena començar a ampliar. I estem en això, en fase d'estudi, no? De quina manera fer més suport a aquest àmbit. Però sempre, clar, molt de sentit comú i molt ben lligat amb l'equip, perquè són moments molt delicats.
És el que comentaves al principi, no? Que és un voluntariat molt específic, no? En l'àmbit de salut, que suposo que també doncs, requereix d'una formació també
Nosaltres el compromís
molt acurada,
que...
no?
Sí,
sentit.
Nosaltres justament el compromís que demanem, primer és que la gent tingui clara, el nostre voluntariat ha de tenir clar on va parar. No és un lloc per distreure, ni per passar l'estona. Jo sempre dic, passar-t'ho bé ha de ser una conseqüència, però no ha de ser el teu objectiu, perquè un hospital, amb tot el que pots arribar a connectar o a veure durant el dia, no és un lloc que sortís divertit, representa. No? Per tant, ser com molt conscient on vas. Llavors, sí que per part nostra hi ha aquest procés de selecció inicial i de formació inicial, perquè nosaltres sempre parlem de les tres potes. Demanem al nostre voluntariat temps per l'acció, per tant, temps per venir a fer la tasca, però temps per la coordinació i per la formació. És a dir, que es vingui a formar no només al principi, sinó durant el seu voluntariat, que pugui dedicar unes tardes a ampliar el seu coneixement i donar-li eines, no?, per intervenir, i coordinació, tot el que nosaltres diem les reunions de voluntariat, les reunions per equips i per àmbits. Per tant, sí que demanem persones amb sentit comú, que tinguin mínimament clar què vol dir una persona malalta i, per tant, també tots els límits que ens podem trobar dintre de l'estructura hospitalària, però també que estiguin disposades a donar una mica més de temps, no només per venir a fer visitetes, sinó també per formar-se, per donar eines, per coordinar-se, per autoexplorar-se, per ser conscients una mica de la tasca que desenvolupen. No? És un voluntariat en aquest sentit una mica més exigent en quant a dedicació. La nostra dedicació és un dia a la setmana, vull dir que no és més, és un dia a la setmana, però sí que després demanem, hi ha setmanes que han de venir 3 dies, no? Perquè a mi coincideix una formació i coincideix una reunió. No? Sí que han de tenir present altres espais de dedicació fora de l'acció, però que són espais que nutreixen i nodreixen i pisten la seva intervenció i que són cabdals per desenvolupar el voluntariat que fan.
Potser per això, tot i que en el darrer any doncs, heu rebut 80 sol·licituds, no?, de persones interessades en fer aquest voluntariat, al final només una vintena han acabat doncs, fent aquesta tasca. No sabien potser quin era el seu paper o potser és que quan l'han fet s'han vist superat?
Mireu, normalment, a veure, nosaltres també és veritat que quan diem 80 sol·licituds, nosaltres per fer un voluntariat al Parc Taulí la gent ens ha d'enviar un formulari amb les seves dades i amb mínimes pistes de què esperen, quines motivacions i quina és la seva disponibilitat. Hem rebut 80 papers, és a dir, rebem molts mails dient volem fer un voluntariat, doncs mira, ens has de plenar això, hem de fer una entrevista, moltes vegades la gent ja no ho fa. Nosaltres diem això el procés de selecció natural, és a dir, a vegades la gent veu alguna cosa en plena dades o en plena el full, ens posem en contacte i una part d'aquestes persones amb les que ens posem en contacte no ens responen, no? Potser responem 80 mails aquests, i només 60 o 70 ens responen. D'aquests 70, quan anem a fer l'entrevista i expliquem una mica el què, alguns ja no venen a fer l'entrevista perquè es pensaven que era quin dia podien venir a fer el pallasso amb els nens. I llavors, no? Després, quan venen a fer l'entrevista, sí que alguns es fan enrere i realment la gent que decideix començar, normalment, quan acabem, tot i que sí que en totes les parts del procés es poden fer enrere, anem avançant en aquest procés de selecció, qui s'hi acaba quedant sí que acaba pensant que això és més o menys el que volia. Si no ens trobem persones que comencen i l'endemà diuen ostres, això no és el que jo volia. Home, per això hi ha aquesta selecció tan gran. És a dir, que no és que es tirin enrere quan comencen, sinó que ja es van tirant enrere en el procés perquè nosaltres des del moment zero intentem ser com molt sincers i molt, molt clars a l'hora de dir mira, nosaltres necessitem això, tu pots donar o no pots donar. I sí que a la gent li fem qüestionar-se això. Hi ha gent que diu, sí, jo vull provar, doncs endavant. I per tant, els que fan un període de prova, vull dir que els que ho acaben aconseguint, i molta gent se sorprèn gratament de dir, ostres, jo pensava que això no ho podria fer mai, i m'estic adonant que estic molt acompanyat, que m'està agradant molt, que els meus companys també m'ajuden. Vale? Per tant, molts d'aquests 80 es fan enrere abans de contactar amb nosaltres, representa. Vull dir, abans de començar. Esto també no es passa. No és el calentón de ara vull fer voluntari i quan realment em demanen venir un dia i em demanen fer cursos, ostres, això és molt complicat. Vale? Vull dir que s'echen atrás antes. Una vegada van avançant en el procés, jo diria que fins i tot molts es van engrescant, no?
De fet, en els últims 5 anys el nombre de voluntaris al Taulí s'ha mantingut estable i al voltant del centenar. A què atribuïu aquesta estabilitat? Tenint en compte doncs, això, el gran nombre de sol·licituds rebudes per fer voluntariat. Hi ha mobilitat o no de voluntaris?
Hi ha rotació, tenim un 20 o un 30% de rotació. La veritat és que si consulteu altres persones que es dediquen al tema de voluntariat, vosaltres ja sabeu que el tema de voluntariat és molt rotatiu i molt inestable. Per tant, un programa tan gran que es pugui mantenir sense grans campanyes de difusió, sense grans campanyes de màrqueting, festa voluntari del Parc Taulí, és a dir, bàsicament pel boca a orella, que és el nostre principal canal de captació de voluntaris, estem satisfets que ens mantinguem, perquè la gent no és eterna, per tant, tu pots fer col·laboracions d'un any, de dos anys i deixes de fer el teu voluntariat pels motius X. Me'n vaig a viure fora, he tingut un nen, m'he posat malalt, ara he començat a estudiar. És a dir, que tenim un marge de persones que marxen i tenim un marge de persones que venen. Destaquem, per tant, la permanència que tenim dins l'equip, però que hi ha una rotació habitual. Y en los tiempos que corren, donde todo es tan inestable, donde ahora tenemos voluntarios, ahora no, ahora me apunto, ahora me desapunto, ahora un surfein, ahora estudio, ahora no estudio, ahora vaig a Alemania, ahora torno. Poder gaudir d'un equip fixa en número, per nosaltres, és un gran logro. Tot i que poden semblar d'entrada dades molt senzilles, no? Números molt discrets, ho assumim, però tenim estabilitat, cosa que altres projectes o altres potser altres experiències que hem tingut fora d'aquí no es mantenen, no? Ara passem de tenir 300 perquè hem fet una campanya i d'aquí dos anys en tenim 20. Nosaltres sí que és veritat que vam començar pues, això i hem anat incrementant lleugerament, però pràcticament ens hem quedat amb els mateixos.
I si comptéssiu amb més voluntaris, Auxi, creus que potser podríeu oferir algun servei que ara mateix no estigueu oferint o arribar a algun col·lectiu fins i tot al qual no estigueu atenent o ara mateix s'arriba tot?
No, que va. Al revés. Què ens està passant? Doncs que en la mesura que els equips comencen a valorar la figura del voluntariat, en la que estem més incardinats cada vegada dintre de l'estructura, en la que estem participant d'espais fixes de coordinació amb els equips assistencials, doncs què passa? Que la figura del voluntariat dins el propi Parc Taulí es comença a valorar més. Què vol dir? Doncs més hores i més feina. No? Ostres, en lloc de mitja hora podríem estar-se més. Ostres, sí que podríem ampliar. Escolta'm, i així un voluntari, clara, tothom se'n recorda que hi ha voluntaris i tothom sap la feina que fan i, per tant, surten més demandes que no pas al principi. En aquests moments estem morint d'èxit o no, eh? Vull dir que sí que necessitaríem més persones incorporar-les a l'equip, però som conscients de la responsabilitat que tenim i, per tant, hem de créixer progressivament i tant que faríem més feina. Però també és veritat que tenim un límit en quant a capacitat de coordinar i capacitat d'atendre i capacitat de formar i acollir persones externes. En aquests moments, de fet, el 2008 ens agradaria comptar, incrementar una mica més el nostre equip de voluntaris perquè els tenim, jo les digo, els tenim explotats perquè no els deixem parar, a vegades els demanem venir un dia més, els demanem allargar una miqueta més, o ells mateixos, no és que els hi demanem, ells mateixos diuen, escolta'm, que hi ha molta feina, que em quedo una hora més, escolta'm, que ens han demanat aquesta planta, avui allargo, escolta'm, vindré demà a donar un cop de mà al meu company perquè se'ns ha complicat a urgències. És a dir, ells mateixos, és que gent molt responsable, la veritat és que tenim molta sort amb l'equip que tenim, i ells mateixos ja donen tot el que poden, però som conscients que s'hauria d'ampliar l'equip. Però també és veritat que no volem créixer, no? Sempre digo, cuanto mejor más. Per tant, estem fent molt bé, creixem, però tampoc podem dir, vinga, campanya massiva, perquè no tindríem capacitat d'absorbir a tothom. No? També en aquests moments tenim un coordinador de voluntariat i, per tant, això té un límit també en horari, no? En horari de dedicació. Però, bueno, si tinguéssim més gent millor, anem fent, aquesta és la idea, aquesta és la tendència, anar creixent progressivament i anar fent la feina com fins ara, millorant-la una mica, clar, que sempre s'ha de millorar.
Per si algú ens escolta i vol, doncs, oferir-se, no?, i en aquesta crida que comentaves ara, què és, recorda una mica, què és el que han de fer, a on han de clicar, no sé, han de mirar la pàgina web, teniu informació, teniu dades, on potser doncs, teniu doncs, aquestes dades perquè ells puguin buscar.
Mira,
aquesta informació.
Mira, totes les persones que vulguin informar-se del nostre voluntariat pot accedir a la web del Taulí, www.taulí.cat, i busqueu allà que teniu una icona que posa programa de voluntariat per Taulí. Per tant, cliqueu i allà surt explicat breument i nosaltres hi podeu clicar, vols ser voluntari? I cliques i se t'obre un full que posa deixa'ns les teves dades. Doncs allà trobeu una mica l'explicació, allà ens deixeu les vostres dades i nosaltres ens posem en contacte per fer una entrevista. No donem la informació per telèfon. Hi ha gent que diu, escolta, em tinc molta pressa, em pots dir més o menys què feu? Sí, bueno, més o menys què fem, però la idea és que puguis venir, que puguis conèixer el projecte de prop, que puguis conèixer com treballem i si això s'ajusta més o menys al que tu buscaves, no?
Uh-huh. I digue'ns, com reben els pacients la presència del voluntari? Estan oberts d'entrada en aquesta companyia?
Clar, això és complicat. És a dir que, d'entrada sí, jo et diria, clar, si ja estic dient que volen repetir, quan tornen a ser ingressats. Però sí que és veritat que ens trobem que hi ha moments, i això és una cosa que nosaltres insistim molt al principi, que la gent està poc receptiva a vegades, no? Si a tu t'han tallat una cama, o has patit un ictus, o et fa molt mal al cap, o t'han donat una medicació, o has passat mala nit, o t'han remenat perquè t'han fet una cura molt gran o molt llarga. Clar, a vegades ens trobem amb un alt nivell de rebuig, però no perquè no vulguin la figura del voluntariat en concret, sinó perquè en aquell moment no vols res, no tens ganes de fer res. Per tant, sí que trobem aquests pacients que rebutgen l'acompanyament, però no perquè rebutgen el voluntari, sempre dic, no és un tema personal, no es coneixen de res. Rebutgen que se'ls molesti, no? Ostres, ara he de parlar, ara, o ara vull dormir, o... Vale? Vull dir que en aquest sentit sí que ens trobem persones. Volen la figura? Jo entenc que sí, perquè és veritat que moltes persones mostren i verbalitzen el seu agraïment al propi equip de voluntariat, o a les famílies, o a les plantes, és a dir, sí que ens trobem amb mostres d'agraïment i reconeixement per part dels pacients i les seves famílies en general, tot i que hi ha moments de rebuig, o persones que ens han rebutjat en un primer moment i després ens demanen disculpes. Escolta'm, jo el primer dia et vaig engegar, oi? És que em trobava fatal. Bueno, doncs això forma part de la nostra tasca, diguéssim, entendre aquestes circumstàncies.
Doncs moltíssimes gràcies a Auxi Gil, coordinadora del programa de voluntariat, per explicar-nos, per analitzar aquestes dades i també doncs, per informar, no?, per a aquells que ens escolten i que vulguin doncs, col·laborar i fer de voluntaris al Parc Taulí amb aquestes especificitats que comentaves, no?, amb aquestes singularitats. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Igualment, gràcies a vosaltres.